Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5. Això és un avanç d'algunes notícies que podeu escoltar a l'informatiu vespre. Esquerra, CUP i Arenys en Comú van signar ahir al vespre el pacte de govern pels pròxims 4 anys. Va ser un acte obert al públic a la plaça de l'Ajuntament. Entre altres coses, es va destacar el fet de crear un govern d'esquerres estable que treballarà pel poble.
Aquest cap de setmana es posa en marxa les zones blaves d'estiu. Aparcament de pagament del 15 de juny al 15 de setembre, amb unes xifres idèntiques a la de l'any passat. Hi ha 800 places d'aparcament pintades de color blau, 400 d'elles bonificades. Es mantenen les tarifes idèntiques a les de l'any passat. És el tema d'obertura pel que fa a l'àmbit local informatiu d'avui. Hi ha altres ítems d'interès que passen, per exemple, per les aules. I és que avui ha estat el tercer i últim dia de proves de selectivitat, les PAU, les proves d'aptitud per a l'accés a la universitat. Hi han participat una trentena d'alumnes de l'Institut El Padró de l'Escala, que s'han examinat en les quatre modalitats diferents, el lingüístic i socioeconòmic en l'àmbit de lletres, el científic i el tecnològic en l'àmbit de les ciències. De moment, des de l'Institut del Padró, les declaracions que en recollim són molt optimistes en respecte a com ha anat pels alumnes de l'Escala. També parlem de les dues conferències que celebraven ahir al vespre a l'Escala. D'una banda, la referent a la pell, al càncer de pell i les precaucions que cal prendre per evitar problemes amb la pell. Organitzava la Junta Local de Catalunya contra el Càncer. Es va parlar de recomanacions, de l'índex de radiacions, de filtres solars i de les precaucions diverses que cal tenir en compte. A la biblioteca hi havia una xerrada per prevenció d'actitud, prevenció d'addicció als videojocs i també certes conductes de risc. Una activitat que organitzaven a les ampes escolars de l'Escala amb el suport de l'Ajuntament. Mirant endavant, ens centrem en el folk essencial del trio UT, que estrenen demà dissabte el segon cicle d'Arrel i amb Celero. Aquest any, aquest cicle passa de 4 a 6 concerts, tots ells al pati de l'Alfolí. 4 concerts aquest mes de juny i els 2 restants al mes de setembre. Recull d'agenda d'activitats i previsió meteorològica completen l'informatiu d'un dia en què han d'anar marxant els núvols. A partir d'aquesta tarda donem pas a un cap de setmana molt assolellat i més estiuenc que no pas els últims dies. Ara continua el magazín El Far. Ens queden encara 2 hores per escoltar una recepta més de la Mary Jo Jacques. Avui suquet d'anxoves. Després a l'interactiu, El Mar, un escenari de tragèdies amb l'historiador Rafael Bruguera, també amb l'escriptor Rafael Gironès i la responsable de l'Espai Far, Mar Sánchez. El preu del peix sabrem com ha anat a la confraria de Llançà, connectant amb Jordi Folcarà. El turisme, secció que farem un top rànquing festival i les lectures de Far de la Banya. Als ports, descobrim el port de Vilanova i la Geltrú i l'agenda del cap de setmana hi posarà les notes a finals. A les 7, el Next Vespre. A les 8, l'actualitat local. A les 9, els musicals. A les 11, les repeticions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
La que s'ha liat a França. Si vosaltres sou dels que aquestes darreres setmanes heu anat a aquest supermercat alemany que s'anomena Lidl i heu comprat aquest robot de cuina que diuen que va tan bé i que és tan fantàstic i que surt també de preu, si sou d'aquests, heu de saber que a França s'ha descobert que aquest aparell porta un micròfon incorporat. Es veu que porta un sistema operatiu Android antic i que uns francesos, mirant-lo, allò desmuntant i analitzant-lo una mica, s'han trobat que porta un micròfon. Ràpidament han anat a l'empresa i els hi han dit, escolti'm, què fot un robot de cuina amb un micròfon? I l'empresa els ha dit, no, bueno, és que l'havíem preparat per poder-li donar ordres per veu. Diu, però finalment vam decidir que no calia i, per tant, aquest sistema no funciona. Però el micròfon hi és. Clar, això s'afegeix en aquelles situacions i en aquelles apps, en aquelles apps, per exemple, alguna d'una petroliera de per aquí, que resulta que quan les fas servir el micròfon se t'activa i, per tant, poden escoltar tot el que estàs dient en el cotxe si és que algú des de la seu li ho interessa. Vaja, que la modernitat i els estris intel·ligents ens estan portant algun que altre problema i sobretot la sospita de molt mala intenció per part de determinades indústries, de determinades fàbriques, de determinades empreses. Realment, la necessitat de que hi hagi un micròfon amb un aparell, si aquest aparell no està preparat per rebre veu, no s'entén gaire. I sí que fa mal pensar de l'activació d'aquest micròfon cada cop que algú de l'empresa o algú de l'empresa que fabrica l'aparell li interessi. En tot cas, ara ja sembla que ni converses íntimes podran tenir a la cuina sense que algú ens estigui escoltant, vés a saber a quin lloc del món. Per tant, si sou dels que heu comprat aquest estri, aquest robot, jo només us ho dic. Alguns els deixeu endollat, d'altres els desendollareu, desendollant-lo ja n'hi ha prou, tot això ja no funciona, i d'altres, doncs, qui sap si en lloc de parlar a casa amb qui convisqueu, ja directament us dirigiu a qui hi hagi a l'altre costat d'aquests micròfons. Són qüestions que veurem com la justícia europea determina i escàrnia, però en tot cas sempre és important que s'hi posi remei, perquè si no al final no podrem ni estar tranquils a casa. Així comencem aquesta segona hora de programa. Estarem amb vosaltres fins a les 7, una hora en la qual parlarem d'històries i de desastres marítims, però això serà en uns minuts.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Mary Jacques. Acabem la setmana i ho fem amb la darrera proposta que ens acosta la xef del restaurant Mary Lou de l'Escala. I no hi ha millor manera de fer-ho que amb un plat mariner. Atenció.
Bona tarda. Una altra recepta, com no, a l'Escala, un suquet d'anxoves. 4 patates esqueixades per fer la picada. Alls, avellana, julivert, un fetge lluç i una mica de vi blanc. Esqueixem les patates en una cassola, els enrossim una mica, fem la picada. Quan la patata està enrossida, que hem tirat prèviament una mica de sal i pebre, tirem la picada, tot això que se barregi bé, i un cop tot això estigui ben enrossit, i tirem una mica de fumet. Es cogui primer la patata, després agafem les anxoves, esganyades prèviament, les posem per sobre la patata, la cocció és molt ràpida, un cop tinguem la patata cuita, tirem l'anxova, i l'anxova, en 2 minuts, la tenim feta. Acabem sempre, quan apaguem el foc, amb un alioli negat. Per sobre, deixem 5 minutets, i cap a la taula.
Doncs ja està. Aquesta és la recepta que per tancar setmana ens ha ofert la Mary Jacques.
Segueix la llum del far.
I a la qüestió d'avui, avui volem parlar del mar com a escenari de tragèdies. Avui l'interactiu ens ha de portar a conèixer i a reflexionar sobre algunes tragèdies viscudes al mar davant de la costa catalana. I per què ho fem? Doncs perquè un dia a la reunió, l'Ivan Fernández, què tal, Ivan? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Va dir, ostres, aquí a Vilanova tenim l'any dels negats. I diu que, bueno, va ser un desastre i tal, i vam dir, home, doncs aviam si més enllà dels de Vilanova n'hi ha més casos. I sembla que sí, que n'hem trobat uns quants. Però, si et sembla, comencem explicant què és això de l'any dels negats.
Doncs sí, i per parlar-ne tenim amb nosaltres la Mar Sánchez, que és la responsable de l'Espai Far. Mar Sánchez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per la gent que encara no conegui què és l'any dels negats, com podríem explicar-ho, això?
Doncs, a veure, per explicar-ho així molt resumit, és un temporal molt fort que va passar concretament el 9 de novembre de 1886, un temporal d'aquells inesperats, perquè pel matí havien sortit 20 barques a bou a pescar, i que malauradament doncs, va acabar amb la vida de 22 pescadors. I, clar, a la Vilanova d'aquell moment, de finals del segle XIX, va ser una pèrdua tan important que hi havia nens de 10 anys, fins i tot, que el barri doncs, es va conèixer això com l'any dels negats, aquell any, com l'any de les desgràcies.
De fet, és una tempesta que encara avui dia alguns pescadors recorden. Jo no sé si tu, Marc, com a responsable de l'Espai Far i com a persona molt lligada també a la cultura marinera de Vilanova, els pescadors no sé si s'han recuperat d'aquesta tempesta perquè realment la titllen com una de les pitjors desgràcies que ha viscut el món mariner aquí.
Sí, la gent més gran se'n recorda, la veritat, i si els hi parles, doncs, és una cosa que han sentit a casa i que sí, la gent del barri ho té present, el que va passar.
Una cosa molt interessant d'aquest fet és que justament abans d'aquesta tempesta no hi havia, corregeix-me si m'equivoco, però no hi havia aquesta associació de salvament per aquests casos, però arran d'aquests fets sí que doncs, es va crear aquesta junta i aquesta associació de nàufrags per evitar casos similars més endavant.
Efectivament, s'havia creat una societat, la Societat Espanyola de Salvamento de Nàufragos, que deien a Madrid, justament un parell d'any abans s'havien parlat una mica de la possibilitat que a Vilanova hi hagués una, però per manca de pressupost i al final no es va fer. I, òbviament, després d'aquest desastre, doncs ràpidament es van moure fils el Víctor Balaguer, que estava molt vinculat aquí a Vilanova i era ministre a Madrid, doncs també va ajudar econòmicament i amb papers perquè es pogués tenir aquí una junta local de salvament. I, pues això, en pocs anys de diferència doncs ja es va establir la Junta Local de Salvament, la caseta, un bot de salvament i almenys els pescadors doncs, estaven una mica més protegits. No?
Ara en seguim parlant perquè tinc ganes de saber algunes qüestions, algunes coses d'aquest any dels negats, però us dèiem que no és l'únic desastre que hem trobat davant de les costes del nostre país. Cap a l'Empordà també n'hi ha hagut unes quantes, Cristina.
Sí, perquè el tros de costa que envolta l'Escala, des de Cap Norfeu fins a les Illes Medes, està ple d'històries de vaixells enfonsats, i hem de dir que el més emblemàtic, potser pel dramatisme no, de la història, el situem al 1900 davant de l'antic port de l'Escala, on les famílies van veure morir a pocs metres diversos mariners. En parlem amb en Rafael Bruguera, que és historiador, mestre i polític. Bona tarda, Rafael.
Hola, bona tarda.
I què va passar a l'Escala aquell any 1900?
Doncs, bàsicament, es repeteix la història que ha comentat la companya abans. Hi va haver un naufragi que es va poder observar, com tu has comentat, des del que nosaltres en diem la punta, és a dir, des de dintre el poble, pràcticament. Varen sortir a pescar diverses barques de bou, a vela, va entrar un temporal, una barca no va poder tornar i des de la punta es va poder observar el naufragi i la mort de quatre persones, de quatre escalencs, pescadors. Això va aixecar, evidentment, tota una solidaritat de tot el poble. Va ser reflectit per una revista que es publicava aleshores, que es deia La Sardana, que és d'on hem trobat fonamental, bàsicament, la informació. I a partir d'aquí també hi va començar a haver la reclamació de disposar d'una estació de salvament, nosaltres en diem el salvavides, i també es va crear la Societat Espanyola de Salvamento de Nàufragos, que va ser la que va construir la caseta, i posteriorment s'hi va instal·lar un llençacaps primer, i més tard un barco, un vaixell, el Germán Castro, que era insubmergible i autorredreçable, és a dir, que no se submergia mai, sempre, en tot cas, donava la volta, si es tombava, donava la volta i sempre surava, no? Sí. I això va durar fins a principi de la República, l'any 33, que ja va ser no desballestat, sinó que aquest vaixell es va portar al port de Barcelona i a partir d'aquí no, almenys jo, no sé de què se'n va fer, probablement es va desballestar, però sí, és curiós que la història es repeteix i una cosa bastant similar va passar a l'Escala. I és un dels 34 naufragis que jo he pogut trobar informació i dels quals em vaig fer un article.
Ara parlarem dels altres 33, ara parlarem dels, perquè són, sens dubte són curiosos, però tal com explicava la Mar i també explicava ara vostè, Rafel, això de que en aquest país no posem remei fins que algú pren mal, veig que ve de vell, perquè sap, va caler, en aquest cas, dos casos diferents, perquè immediatament després es posés en marxa aquest sistema de, jo li dic ara, si em permeten, salvament marítim per unir noms i que tothom que ens escolten m'entengui, no? Per tant, entre cometes, benvinguts als accidents, almenys es va començar a posar remei.
Sí, és veritat. El que passa que també, per contextualitzar-ho, no? Uh-huh. Segurament que la Mar té més informació que jo, però a finals del segle XIX doncs, es va crear aquesta associació, que era una associació en principi privada, la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, que tenia com a missió anar a les poblacions a mirar si trobava gent per crear una junta local, que és el que es va fer a l'Escala, i a partir d'aquí doncs, començar a treballar una mica en el tema dels salvaments, etc. I, lògicament, sembla bastant lògic pensar doncs, que va ser a conseqüència d'un naufragi concret i d'un de dramàtic i d'un probablement dels més importants que es recorden a l'Escala, doncs que aquesta es va acabar de tirar endavant aquesta junta local i va durar anys el tema, perquè no es va pas fer en un any, ni en dos, ni en tres. El barco va tardar 20 anys a arribar a l'Escala.
Déu-n'hi-do.
Però sí, però si no recordo malament va arribar l'any 1925, per tant, i a més no va servir mai.
Ah, no?
No va fer mai cap salvament. Aquesta és l'altra. Però sí, a vegades és quan passen les coses, quan es veu la necessitat d'intentar posar-hi remei o fer alguna cosa.
Mar, en el cas de Vilanova?
Sí, és molt similar. M'ha fet molta gràcia perquè nosaltres també, arrel d'això, no només es va establir la junta local, sinó que va arribar un bot de salvament, que, bueno, té una història curiosa, el primer bot que va arribar, no sé si...
Sí, endavant. Temps.
Bueno, actualment tenim un bot de salvament d'aquests que comentava, insubmersible i autorredreçable, a l'Espai Far, que és el bot Víctor Rojas, i que també, com el que deia el Rafael, doncs va donar poquet servei, perquè va arribar ja tard, el 1916, i de seguida van entrar les barques a motor. Però el primer que va arribar a Vilanova va arribar més o menys 10 anys després d'aquest naufragi, el 1896, i es deia Esteban Ancil, curiosament, perquè el va pagar un senyor de Navarra, que es deia Esteban Ancil, que havia conegut a un vilanoví a Cuba. Es van fer molta amistat i llavors venien a Vilanova, o sigui, eren amics dels pescadors. En una d'aquelles, el senyor Esteban Ancil li va tocar una rifa de Nadal, el segon premi, i van a Vilanova i li va dir als pescadors què volien. I els pescadors ràpidament van dir que el que volien era un bot de salvament, perquè valia molts diners i no ho aconseguien, no? Portaven 10 anys lluitant. I sí, va donar els diners per construir-ho. Se'n van a Londres, ell, a veure a l'Exposició Universal quins bots hi havia, i van fer un beaching peak d'aquests, com el que tenim el Víctor Rojas, aquests autorredreçables i insubmersibles, i va ser el primer bot que vam tenir a Vilanova. Sí.
Déu-n'hi-do. Que molt, molt curiós tot. Escolteu, em crida molt l'atenció, els accidents són molt similars, en aquest cas en Rafael n'ha vist 30 i pico més, és a dir, ara m'ho expliques, però es recorden molt perquè es van veure? És a dir, el fet de que es veiessin des de la costa, els hi han donat aquesta mena de fixació en la ment i en l'imaginari de la gent que viu a les poblacions?
Segurament que els que hi ha o bé morts locals o bé els que es poden observar des de la costa, evidentment, criden molt més l'atenció, però en el meu cas, dels 34 naufragis que he pogut documentar d'una o altra manera, 32 en primer lloc són vaixells i 2 són avions, eh? I per tant, diguem-ne, la casuística és molt diversa. Estem parlant doncs del Golf de Roses, estem parlant de l'Escala, estem parlant per tant de les ruïnes d'Empúries, i per tant també comencem i comença a haver naufragis des de l'època dels grecs, eh? N'he documentat un parell, si no recordo malament. Però no, en general són o bé vaixells de guerra, de la guerra del francès, de la guerra gran, de la guerra civil, o bé són barcos mercants. No cal oblidar que a l'Escala hi havia el Folí de la Sal, sí, que era duana marítima, i que per tant venien molts vaixells de cabotatge, Pailaboig, de Torrevella, per exemple, amb sal, etc., i que alguns doncs van patir naufragis, i alguns d'ells fins i tot no navegant, sinó que estaven ancorats on hi ha, a prop d'on hi ha el port, a la Clota, i estaven allà ancorats i va venir un temporal i els portava contra les roques, i també vaixells de pesca, que en aquella època, evidentment, estem parlant de vaixells de vela, en general parelles del bou, i que, esclar, eren molt complicades de maniobrar, sense motor, evidentment, doncs amb els rems, i per tant això, amb poc temporal que hi hagués, doncs les dificultats per tornar a port eren evidents, i més en un lloc com l'Escala, que no hi, fins als anys 60 del segle XX no vàrem tenir port pròpiament, sinó que el port era la platja del poble.
Però com són aquests temporals? Jo crec que... com es viuen? Jo crec que l'Ivan amb això ens pot aportar més informació, no, Ivan?
Doncs sí, perquè ara estem coneixent temporals, no?, de la mà d'historiadors, però jo crec que és moment també per saludar un navegant que fa relativament poc va fer la volta al món i doncs ha viscut en primera persona grans temporals i grans tempestes. Saludem l'escriptor i navegant, l'Albert Gironès.
Albert Gironès, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com és un temporal? És a dir, com es viu des d'un vaixell una situació tan extrema com un temporal de mar?
Bueno, es viu malament, es viu malament. És complicat, es pateix bastant, no? Tot i que podem tindre experiència i ens podem trobar en diferents situacions, quan et trobes dintre d'un temporal que tothom ho evita, no? En principi, t'hi trobes, no? No el busques, sinó t'hi trobes. Clar, has de fer tot el que sàpigues, no?, per intentar sortir-ne o per poder tirar endavant, però, clar, també es pateix, no?, i com més dura i més forta, doncs, evident, més pateixes, no?
Aquests vaixells que es veuen tan, tan robustos i allò, tan ben construïts, tan estudiats, tan equilibrats, es veuen de la mateixa manera en un temporal o perden tota la seva fiabilitat?
Bueno, t'has de fiar molt del vaixell quan et trobes amb un temporal, no? Nosaltres amb el vaixell que hi anàvem ens vam trobar diversos temporals amb alguns... M'he anat trobant diferents temporals, no?, a la meva vida, però justament el més fort era anava amb un vaixell que tampoc no estava preparat, no?, i s'anava trencant coses. És que al final és una situació en la qual tota l'estructura pròpia del vaixell, de la jàrcia, no?, pateix molt, no?, i és quasi inevitable si no estàs preparat o és una mica vell, doncs, que es vagin trencant coses, no? Amb la qual afegeix aquest doble patiment, no?, no del temporal en si, sinó també del propi vaixell, no?
Clar, si això passa amb un vaixell modern, imagina't amb un vaixell de l'any 1886, com és el cas de Vilanova, o de 1900, com és el cas de l'Escala, no?, encara molt pitjor.
Sí. No, terrible, segur.
Hi ha zones molt sensibles, no?, a l'Estret de Gibraltar, Camí de Canàries, això és un... bueno, és una loteria.
Sí, bueno, hi ha tota la gent que també fa la volta al món a vela, no?, la zona de l'Antàrtida és complicat, perquè hi ha vents forts, l'aire és més dens, tot pateix molt més. Nosaltres, jo, a la pitjor me la vaig trobar just baixant de l'Estret a Canàries, que és una zona que també té una mica de mala fama, i vam estar 3 dies allà inversos amb el temporal de pluja, vent i onades, no? Sí, hi ha diferents zones al món en la qual s'ha de vigilar, no?
3 dies de temporal té que ser horrorós, eh? Allò, 3 dies, vinga, i dale, i vinga, i amunt, i avall, i de costat, i era cap aquí.
Sí.
Ha de ser brutal, allò.
La veritat és que es fa interminable, eh? És una situació en la qual cada segon es fa llarguíssim, no? I, bueno, no vam poder dormir, evidentment, no vam poder tampoc estar dintre del vaixell, ens vam tindre que llegar fora, perquè dintre tampoc no es podia saber que era insuportable. S'anava entrant també aigua dintre dels barcos, s'anava trencant coses, i això, 3 dies pràcticament sense dormir, sense menjar pràcticament també, va ser bastant dur, no?, a nivell també físic i mental, no?, de que és estar dintre d'una situació com aquesta, no?
Rafael, heu trobat escrits, heu trobat documentació o mare, heu trobat documentació de bueno, les vivències en una situació de temporal?
Sí, hi ha algun relat d'algun escalenc que explica algun naufragi. Sí. Per exemple, hi ha un cas d'uns mariners que varen ser rescatats per un vaixell francès que anava de Port Vendres a Orà. A l'escala se'ls va donar per perduts, però resulta que varen ser rescatats per aquest vaixell, varen anar a Port Vendres i fins a la tornada, que no es varen trobar amb una embarcació que venia al port de l'escala, i els hi varen dir, viseu que estan sans i estalvis, i després aquesta gent ho va explicar. O bé, doncs, com deia abans, la revista La Sardana, que, per exemple, a part d'explicar el naufragi famós del novembre del 1900, doncs també va publicar una poesia, per exemple, no? Una poesia d'un escalenc explicant el naufragi. I clar, a la revista on vaig publicar l'article, doncs hi surt aquest poema. Sí, hi ha casos d'escrits, de relats que expliquen les seves vivències.
Albert, en tot cas, t'agraeixo molt que ens hagi ajudat a entendre com es viu des de dins una situació temporal que molt sovint és l'origen dels naufragis, i que, bueno, ens haguem fet a la idea animar la gent a que navegui, que això passa un cop de tant en tant, i si no et mous gaire de la costa, gairebé mai, eh?
No. Sobretot mirar la previsió meteorològica abans de sortir, això és bàsic, i a partir d'aquí hi ha cap problema.
Gràcies, Albert, per haver-nos acompanyat. Albert Gironès, fins a propera.
Vinga, gràcies, fins a propera.
A veure, molt bona tarda. Ara ens haurem de parar 3 minuts, ja ho sabeu, falten 3 minuts per 2 quarts, sempre ens parem a aquesta hora. Després, Marc, si et sembla, mirem, no?, si hi ha hagut algun escrit o alguna nota, no?, sobre com es viuen aquests temporals. No marxeu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sant els desenganys, junts viatjant de poble en poble, amb el ritme a cada pas. Segur que el demà ens vindrà de nou, que l'ahir encara ens cou. Som els esculls que vam tornar d'un incendi sota el mar. Uai, oi, 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 portem l'alegria, portem la calor. Uai, oi, 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 portem la foguera que crema la por. Uai, oi, 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 portem l'alegria, portem la calor. Uai, oi, 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 portem la foguera que encén la passió. Un huracà
que mou muntanyes, que ve i que va,
que arrossegui la buidor, caçant la sort en un instant, capgirant el nostre món.
Vull que em sentis ben endins, que no m'escoltis, que em diguis que torni a començar, que mai et cansis del foc d'aquesta nit, te neixin noves esperances. Vull que escapant amb tu sigui la meva dansa. Ja vull fer l'amor perduts en una platja, despertar-me entre la lluna i els que els ulls a la matinada. Vull invocar tots els ancestres, cridar més fort, prendre foc, cremar totes les places.
Uai, oi, 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 portem l'alegria, portem la calor. Uai, oi, oi, oi,
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Explicant desastres marins amb dos convidats que ens estan acompanyant. Per una banda tenim en Rafael Bruguera i per l'altra banda Marc Sánchez. Un és historiador i mestre, i també polític, i l'altre responsable de l'Espai Far de Vilanova i la Geltrú. Marc, fem referència precisament a algunes qüestions relacionades amb els temporals. De fet, molts dels de les naufragis van lligats a temporals, no més que accidents com a tal.
Sí, la majoria dels que tenim constància així més antics és això, temporals i temporals inesperats, no? Mm. I, bueno, el que comentaves abans, dels relats i tot, sí, això, nosaltres fa gràcia perquè el que tenim al museu és un exvot d'aquest temporal. És un quadre petit sobre fusta, que són aquests exvots que tenien a les ermites. Llavors, a l'ermita de Sant Cristòfol hi havia aquest exvot que ara tenim exposat al museu i el van fer quatre persones que es van salvar, i a la cantonada superior esquerra està dibuixat Sant Cristòfol, i era en agraïment al sant per haver-lo salvat, perquè de fet moltes barques es van estavellar contra les roques d'allà, de Sant Cristòfol. I aquests quatre pescadors, un d'ells era el patró de la barca, es van salvar. I llavors, ostres, és com tenir la foto, per dir-ho d'alguna manera, d'aquell moment, no? I al museu vam fer una foto de l'exbot més gran, està l'exbot original, també. I es veu, és bastant dramàtic, tots allà dintre l'aigua, les roques i el sant, que sembla que va salvar-los, no? I, bueno, fa gràcia veure, doncs, la devoció, no? Perquè, clar, és, bueno, com es explicava el company, no? Veure's en un temporal devia ser terrible.
Em fa gràcia, Sant Cristòfol és el patró dels conductors o dels botiguers?
Ara, sí, dels conductors.
Dels conductors, que sí? Perquè el dels mariners és la Verge del Carme, no? Però, si no tinc entès.
Sí, a Vilanova, Sant Pere.
Ah, Sant Pere. Sí, sí, sí. Ah, molt bé. Sí. Doncs, i Sant Elm, també, en alguns jocs. No? Bé, en tot cas, sí. Curiosa la història. Va, incorporo més històries, en aquest cas, de desastres. Daniel Rodríguez, però en aquest cas de desastres submarins, no?
Sí, bueno, de desastres amb submarins, amb submarins, perquè la costa del Golf de Sant Jordi del Delta de l'Ebre, doncs, té moltes històries submarines, sobretot en les guerres mundials, Primera Guerra Mundial especialment. Qui s'ha encarregat de documentar i fer, doncs, tota la història, recrear tota la història dels diferents naufragis, alguns d'ells amb moltes víctimes mortals, és l'historiador submarí Josep Maria Castellví.
Josep Maria Castellví, molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, jo estic encantat, ja us ho dic, tinc una especial devoció per tot el que tingui a veure amb els submarins, no em pregunteu per què, i estava llegint alguna de les històries, com per exemple la del Metgerda, que vostè ha investigat i que és apassionant.
Bueno,
és molt dramàtic, és molt dramàtic, no?
Ara, sí, que ha quedat per fatal, desgràcia, però... Exacte, per desgràcia estem parlant d'una tragèdia, perquè moren 352 persones, tot i que possiblement hi hagi alguna altra més, perquè hi ha una sèrie de dades que, bueno, que indiquen que hi havia, que inclús que portava dos presoners alemanys, que no estaven al registre d'embarcats, no? Però, bueno, que és una tragèdia, perquè a partir d'un sol mort ja podem parlar de tragèdies, no? I és una conseqüència, doncs, de la Guerra Submarina, evidentment. La Guerra Submarina, la Primera Guerra Mundial, parlem de l'any 1917, 11 de maig de 1917, que la Guerra Submarina està naixent, per dir-ho d'alguna manera, però se li està descobrint ràpidament la seva capacitat mortífera, i sobretot que no buscaven tant matar gent, això és una realitat, sinó que buscaven bloquejar econòmicament als aliats, els alemanys. I pel camí moria gent, evidentment, aquesta era la seva conclusió. Eren danys col·laterals per ells, ¿vale? El que avui dia fan els americans, sí, i altres països amb els bombardejos són danys col·laterals. Bueno, és una forma cínica potser de definir-ho, però és el que hi havia.
Clar, el problema dels desastres submarins és que no es veuen, és a dir, i per tant es produeixen sense deixar rastre, per entendre'ns, no?
Bueno, depèn, perquè, per exemple, en aquest cas, en el cas del Majerdà, aquí també hi ha una negligència per part del vaixell. Era un vaixell francès que portava diguéssim, colons d'Algèria cap a França, i portava també soldats d'Algèria cap a França, soldats indígenes i soldats de gent francesa que havia naixut a Algèria, no? Perquè era una colònia de França en aquella època, i van cometre el greu error de barrejar civils amb soldats. I clar, pels ponts per on passejava la gent, es veien uniformes passejant pels ponts, i clar, el submarí va veure uniformes, va veure que portava canons, un canó a popa i un canó a proa, com tots aquests vaixells, i va interpretar que era un transport de tropes francès. I a partir d'aquí li va disparar el torpede sense preguntar. Perquè lo normal no era això, lo normal era que els submarins emergissin, disparessin a proa de l'embarcació, uns mitja milla endavant o una milla endavant, i ordenessin aturar-los. A partir d'aquí hi havia un control de paperassa, no? I ja el pas següent, si era un vaixell aliat, l'enfonsaven o bé a canonades o bé amb explosius que li ficaven dins de l'embarcació. Vull dir que lo de tirar el torpede, a part de que era una cosa molt cara, costava molts diners de l'època, i n'hi havia molts poquets amb un submarí. Llavors els havien de restringir moltíssim. Vull dir que no era la primera opció, ¿vale? Era l'última opció que feien servir els submarins.
M'imagino que en el context de la Primera Guerra Mundial, amb la tecnologia que hi havia aleshores, els submarins eren una peça, una màquina de guerra bestial, no? És a dir, bestialment efectiva, em refereixo. Eh?
Bueno, de fet, ho van descobrir. De fet, ho van descobrir perquè el submarí es va inventar no per enfonsar vaixells de mercants, sinó per enfonsar els grans cuirassats de l'època, els drenaus, aquells gegantins que portaven tantes torres de canons i ximeneies, no? Però es va veure que era molt més efectiu aturant vaixells mercants i enfonsant-los, amb la qual provocaves que el país, diguéssim, propietari de l'embarcació, tingués que construir un altre, amb tot el cost econòmic que significava i les carències que hi havia. I amb tot això, doncs mira, van anar descobrint que era més fàcil fer això que enfonsar vaixells de guerra, que per altra banda era molt difícil fer-ho. Sí, realment, per l'època que era, realment era una màquina molt precisa, A banda de que els alemanys amb això sempre han tingut una especial habilitat, no? Anem a dir-ho així, no?
I tant. Estem parlant amb el Josep Maria Castellví, també amb en Rafael Bruguera i amb la Mar Sánchez. Són tots persones que coneixen la història. Sabeu que em crida molt l'atenció de totes les històries que expliqueu? La fiabilitat dels vaixells en si mateixos. És a dir, tot i ser de fusta, tot i ser vaixells segurament molt precaris, tenen una fiabilitat brutal. S'enfonsen perquè algú els torpedina o bé perquè un temporal els engoleix. Però en si mateixos eren vaixells que funcionaven amb una fiabilitat, jo crec que...
Bueno, de fusta no, eh?
Bueno, en el cas vostre no, en el cas teu no, eh? Abans parlàvem més de pesca. No, espera, és que aquí hem barrejat dues coses. Sí. En el cas de transport de persones no, eren de ferro, no?, de metall. No?
Sí, clar,
eren de cert. I en el cas de les de pesca sí que eren més de fusta, no? La mar, per exemple? O...
Sí, eren, bueno, eren barques que es feien amb molta cura, amb una tradició, amb una llarga, amb una saviesa dels mestres d'aixa molt professionals, i sí, resistien tot. El que passa que, clar, d'altra banda, doncs el que comentàvem abans, no? Anaven a vela, a rem, i això també els hi dificultava, si estaven al mig d'un temporal, doncs poguer sortir-se'n ràpidament, no? Això, el motor va ajudar molt.
Rafael?
Sí, corroboro les paraules de la mare. Efectivament, al nostre país hi ha una tradició extraordinària de mestres d'aixa. I efectivament, doncs, la robustesa i la fiabilitat de les embarcacions era important com a estructura en si. Una altra cosa era que eren febles, perquè, per exemple, les barques de pesca solien ser molt petites, les del bou anaven de dues en dues, però eren relativament petites d'eslora, i el fet d'anar a rem i a vela, doncs, evidentment, dificultava enormement la seva maniobrabilitat, però robustes, clar que ho eren, evidentment.
Altres enfonsaments importants, Rafael, per exemple, ara que tenim, no? Altres casos d'aquests que han passat a la història.
Bé, potser el més famós de tots va ser l'any 1795, el Triunfante, que era un famosíssim vaixell de la Marina de Guerra espanyola, que havia participat amb la segona meitat del segle XVIII, amb moltíssimes operacions que havia transportat fins i tot la família reial espanyola, etc, etc, i que es va enfonsar a tocar la platja d'Empúries, molt a prop de les ruïnes d'Empúries. Aquest potser és el vaixell, diguem-ne, entre cometes, més famós, que se n'ha escrit molt, i fins i tot se n'han escrit llibres d'aquest vaixell, el Triunfante, no? I després va ser expoliat. Hi ha persones conegudes que tenen algun canó d'aquest vaixell, i parts del vaixell. Posteriorment, doncs, també va ser estudiat, va ser tot el grup d'arqueologia submarina de la Generalitat de Catalunya, doncs, el va estudiar, etc, etc. Per tant, diguem-ne, aquest en concret, el Triunfante, probablement és el vaixell més famós dels 34 que jo he pogut documentar d'una manera o d'una altra, dels naufragis que hi va haver, diguem-ne, dins de la badia de Roses, però a la zona més propera a l'Escala.
I, per cert, detecte submarí, també, bueno, historiador Castellví, Josep Maria, el de la ciutat de Barcelona, que es va produir a Montgat, no?
Això és a la Guerra Civil, correm 20 anys cap endavant. També és el mes de maig, així com el Majordal, 11 de maig del 17. El ciutat de Barcelona, si no em falla la memòria, és el 30 de maig del 1937, que està portant soldats de les brigades internacionals des del nord d'Àfrica cap a la península, i el submarí Sanjurjo, dels nacionals, que era un submarí cedit, bueno, donat pels italians a la marina rebel, no? L'enfonsa davant de Malgrat, i tot i que el vaixell intenta acostar-se cap a les platges, li tiren un torpede quan està pel camí i l'acaben enfonsant. Hi ha gairebé 200 morts, pràcticament, si no m'equivoco, són 198 o 199, parlo de memòria ara, o 201, no ho sé, està per aquí. 200, posa un 200, i sobreviuen 125 o 130. També és una tragèdia naval, que aquí estem parlant també d'una continuació de lo que era lo mateix que feien els a la Primera Guerra Mundial. Tot i que aquí hi havia bastanta... vull dir, aquí no preguntaven tant, durant la Guerra Civil no es preguntava. Aquí es disparava directament el torpede. Aquí sí que hi havia mala llet, per dir-ho d'alguna manera, molta més mala llet que els alemanys.
Però hi havia mala llet perquè hi havia més tecnologia? És a dir...
Bueno, aquí hi havia un tema ideològic, també. Hi havia un tema...
Val.
Hi havia un tema que era si havia de guanyar la guerra per part dels nacionals, i no van mirar. Va haver molts casos d'atacs, inclús, bueno, hi havia també un enfonsament d'un submarí per part de la marina alemana, que l'enfonsen, dels republicans, el C-4. Hi ha una sèrie de casos i una sèrie d'enfonsaments que són sense avisar, vull dir que no respecten res, en aquest sentit. Hi ha molt menys a la Guerra Civil que durant la Primera Guerra Mundial, amb el sentit d'avisar abans.
Que, per cert, en aquest enfonsament els pescadors van ser els que van fer de rescatadors, per entendre'ns, no? Els que van...
Sí, no. Durant l'enfonsament, el moment que s'acaba d'enfonsar, com posteriorment la quantitat de cadàvers que durant setmanes i setmanes van anar abocant les platges el mar cap a les platges, no? Descomposats, pobres, clar. Clar, els pescadors sempre són al mig de tots aquests fregals, perquè són els que estan allà, clar, és que ho trobaven tot, pobres.
Escolta, t'agraeixo molt que ens has explicat, Josep Maria, moltíssimes gràcies, bueno, ho estudiarem amb delir, no? A mi que m'apassiona, i jo que ho farem. Gràcies, que vagi molt bé. A reveure.
Vinga, una abraçada.
Molt bona tarda. Per cert, Rafel, aquí a l'Empordà teniu la famosíssima tramuntana, i evidentment aquesta costa que és molt abrupta, clar, això és un camp abonat, no?
Sí, però jo diria que especialment la zona entre el Cap de Creus i el Cap de Begú. És a dir, estem parlant d'unes zones, ara no, però l'època que estem parlant, de fa un segle o un segle i mig o dos segles, amb vaixells relativament fràgils, passar al Cap de Begú o encara més dificultós passar el Cap de Creus, era molt complicat, no? I molts, alguns, vaja, d'aquests naufragis es produeixen precisament després d'haver superat el Cap de Creus amb moltíssimes dificultats, el vaixell s'acosta cap a la costa per protegir-se o bé perquè ha sofert danys, i el temporal l'acaba de, o bé d'amorrar la sorra, o bé d'enfonsar-lo, etcètera. Per tant, sí, evidentment que la tramuntana és un factor important, però a mi em sembla que més que el vent són les onades. Per tant, és el temporal el que provoca la majoria dels naufragis.
Rafael, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat. Rafael Bruguera, historiador i mestre. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, bona tarda.
Ara, molt bona tarda. Mar, veurem aquest vot a l'Espai Far, eh? És a dir, el teniu allà exposat.
Sí, sí, allà tenim el Víctor Rojas, i és això. Aquest és l'últim vot de salvament que va haver-hi a Vilanova. Primer va ser aquest Esteban Ancil, l'Heroica Rosario, i finalment el Víctor Rojas, que és el que ens ha quedat com a mostra, no?
Doncs, escolta'm, el anirem a veure. Moltíssimes gràcies, Mar, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. I vinga, anem a parlar de tradicions, anem a conèixer més històries que ens arriben des del Delta de l'Ebre. Judit.
Sí, Cano, i avui concretament el nostre col·laborador Polet ens explicarà com se preparava la terra per plantar l'arròs un cop ja s'havien inundat els arrossars. Bona tarda, Polet. Així és, no? Ens ho explicaràs?
Bona tarda, sí. Avui toca lo preparar la terra.
Què tal? Tot bé?
Tot bé, perfecte.
Perfecte, doncs Polet, a veure com se preparava aquesta terra un cop ja estaven inundats els camps.
Bueno, quan lo planter estava bé per a plantar, 4 o 5 dies abans, se preparava la terra. Llavors, per lo preparar la terra en aquella època seria empostar, o entaular, o revoldre, i els que tenien tractor li diuen xafar. Xafar ja ho feien els que tenien tractor.
Xafar, que és trepitjar.
Trepitjar, sí.
No,
el tractor era més efectiu, revolia més i tal. Però, com que en aquella època de gasolina n'hi havia poca, i tractors també pocs, s'utilitzava molt fer-ho en cavalls.
I una pregunta, quan se preparava la terra, els camps encara estaven inundats? Encara hi havia aigua?
Sí, l'aigua ja, des del moment que s'inunda, està acabat de segar, i si es feia colmeteig hasta el giner, hi havia aigua a la terra,
vale.
Sempre aigua.
Vale.
Llavors, inclús, encara que haguéssim volgut, en molts llocs no es podia traure perquè no hi havia les bombes que hi ha ara i moltes terres sempre estaven inundades. Llavors, això es feia, un cavall es tirava, per fer-ho en cavalleries, un cavall es tirava una fusta d'uns 2 metres d'ample per 30 centímetres, 2 metres de llarga, per 30 centímetres d'amplada. Llavors, en aquesta fusta se li diu una post. Sí, n'hi havien de diverses maneres. N'hi havien que tenien uns ferros baix enganxats en forma d'aletes de tiburon, n'hi havien que tenien com uns gavinyets, n'hi havien que eren planes, aquestes eren per anivellar, i n'hi havien que tenien com uns discos per a tallar llenques de terra. Se tractava de desfer els torrossos de terra i fer sortir les males herbes. Es tractava de desfer la terra i preparar-la. Això de males herbes és una mala paraula, o sigui, eren les herbes, diguem-ne, adventícies. Les herbes que no fan una competència en l'arròs, i que si no fos perquè fan la competència en l'arròs, podrien servir per a altres coses.
Podrien ser bones.
Sí. Llavors, la manera d'arrossegar aquestes taules, aquestes posts, era com a les xarrues. En dos tiros, en dos cadenes, una que anava enganxada, un extrem del tiro anava enganxat al coll del cavall, en una corretja, i l'altre extrem anava enganxat en un dels extrems de la post, en un ganxo. D'aquesta manera es tirava el cavall la post esta. Dalt anava el matxero, agafant les estirandes, anava dalt guiant l'animal. Llavors hem dit que hi havia unes que tenien uns gavinyets baix, unes altres que tenien uns talls fora i uns altres que portaven com uns rodillos per a desfer els torrossos. Hi havia un tipus de post que eren els més utilitzats, que dalt de la taula plana en uns ferros prims, fent un altre taulalet de mig metro, més altet que la taula. Llavors, allà dalt se ficava lo matxero. Això era perquè els peus del matxero no frenessin tant l'aigua i no patiessin tant l'animal, i també perquè el matxero portés els peus secs, perquè tot el dia dins l'aigua i en fred pues, li costava més. Llavors, les planes, hi havia unes que eren completament planes, i aquestes s'utilitzaven per anivellar la terra. O sigui, allà hi havia una lloma...
Que sempre n'hi ha una miqueta, no?, de llomes.
Sí, en aquest tipus de terres, com ficaves l'aigua una mica prima, se veia els puestos que eren altets, els puestos que eren més fondos. Llavors, en les posts planes s'utilitzaven per anivellar. Tu te ficaves una mica dalt de la post, una mica per atrás, els talons per atrás, i feies com una espècie de reparet, i a l'estirar l'animal anaves espentejant la terra cap als puestos més fondos. Així se anivellava la terra. L'objectiu era preparar la terra, matar les males herbes i...
S'arrencaven fàcilment amb aquesta tècnica? En quan
sí.
Pujava la persona dalt de la fusta així una mica inclinat, no? I...
La distribució dels gabinets que tenia, lo que tenia els gabinets, ella estava en una inclinació per anar fent-la saltar.
Vale.
Llavors, les males herbes normalment suraven i se n'anaven a la vora. Això també passa ara, eh? I es dia arreuada.
Llavors, arreuada.
Arreuada. Llavors, arreu, la arreuada de tot. Hi havia males herbes i també hi havia algo de pallota, i allò ho traïes. Allò s'havia de traure. Acabat de l'arreglar la terra, venia lo virballuent. Virballuent era traure les males herbes que havien quedat o havien quedat mig desenganxades, o, llavors anar traient aquelles males herbes.
Anar repassant. Llavors es repassava a peu o també una altra vegada amb el cavall?
No, a peu. Llavors era una de les primeres faenes en què entraven els xiquets a treballar dins de l'arrossal, a l'hora de virbar lluent, perquè era molt fàcil. Bé, lluent volia dir que l'aigua estava lluenta.
Sí.
Bé, nosaltres la paraula lluent designem una cosa sense res. Una bassa, un lluent de bassa és que no hi ha res.
Allí que està no hi ha cap, que brilla, no. Però l'aigua d'alguna manera, com que és molt transparent, no?
Molt bé, llavors bé, és lluent allò, allò diuen lluent. Llavors, virbar lluent era virbar quan encara no hi ha arròs per l'aigua. Com era fàcil, los xiquets era una de les primeres feines que...
Què feien?
Bueno, anem a virbar lluent, i xalàvem perquè anàvem per dins l'aigua, ens banyàvem. O sigui, les feines abans nosaltres les fèiem, xalàvem. O sigui, esperàvem el moment d'anar a la terra, anar a fer alguna cosa, ens pareixia que això ja era... Més o menys jo penso que això passa com ara en els mòbils, que tots els xiquets volen tindre un mòbil com son pare. Nosaltres llavors tots volíem fer el que feien els pares. Crec que hi ha una tendència als xiquets a imitar el que fan els pares. A vegades ens queixem de que els fills, i els fills el que fan és estar imitant el que fan els pares.
I tant, per això sempre se diu que els pares són qui han de donar exemple, no? I les persones adultes. Jo entenc també que els agradava anar a l'arrossar perquè era, no ho feien sempre, era algo molt puntual perquè s'havia de fer durant aquells dies en concret, no?
Sí, doncs era com un extraordinari, quan anava en estudi, anar a l'arrossar era com un extraordinari. Llavors això era una cosa singular. No? Però, de totes maneres, formava part del com una necessitat que tenia aquell de ser útil. Que també passava de que quan anàvem i fèiem algo, els grans ho valoraven molt. Per nosaltres era molt important que la gent gran mos valoressa, els xiquets. I el mero fet d'anar a fer algo i veure que el pare se sentia orgullós que allò que hagués fet allò, això agradava molt. Ara, normalment, això passa en el tema dels estudis i del deport. O sigui, els pares mostren satisfacció quan el fill marca gols o quan el fill aprofa un excel·lent. Llavors era quan el fill a la terra demostrava que sabia fer una cosa o una altra.
A quina edat més o menys començaven els fills a virbar en lluent?
A veure, el virbar lluent, als 10 anys ja podíem començar.
O sigui, més o menys a partir dels 10 anys.
Sí, el cicle de treballar els crios era... el primer que fèiem era anar a pescar granotes. O sigui, en aquella època, pescar granotes ja era una feina important, perquè les veníem les granotes a les cases que hi havia crios menuts i ja molt menudets ja ens podíem guanyar, com que diu, el jornal, anant a pescar granotes.
I d'alguna manera les granotes que pescaven us donaven a vosaltres els diners? Eren per a vosaltres els diners? O eren
sí,
per a
sí,
casa?
Sí, no, això ens ho veníem, ens ho comercialitzàvem nosaltres. En què va dir, dins del arrossal, el primer que fèiem era donar garbes. Al plantar, donar garbes. En cap ja venia l'obisbà lluent i més tard l'obisbà per dins, en cap lo tombà amb palls. O sigui, hi havia una sèrie de... lo tombà garbes, hi havia una sèrie de faenes que eren de crio. I així ja anaves entrant a les faenes més grans. Normalment eren faenes secundàries que anàvem fent. També al rebaixar, carregar carriots, també ens portàvem molt jovenets, perquè era molt fàcil agarrar glebes, xocotetes...
Agafar el què, perdona?
Glebes, trossos de terra.
Val.
Trossos de terra, i carregar els carriots. I els trossos de terra que carregaven nosaltres eren més xocotets que els altres, però ja fèiem alguna cosa, ja mos...
Ja us sentíeu útils, ja, no? Ja apreníeu i ajudàveu a casa, també.
Que ser útils era una de les coses que més, en aquella època, més important. Era una època de carències, de que tothom s'havia d'espavilar, eren conscients de que era necessari aportar alguna cosa, i, bueno, jo penso que els crios ja de molt menuts ja se criaven en la lloc de fer alguna cosa.
En la mentalitat d'ajudar a casa.
La mentalitat de fer alguna cosa, d'anar fent alguna cosa, d'anar aportant, de col·laborar, d'ajudar, en totes les facetes, eh? Uh-huh. En totes les facetes. I la del cultiu de l'arròs era la més...
la més particular.
La que tenia més a mà.
La que tenia més a mà i que d'alguna manera vivien cada dia, no? Vivien fills de pagesos.
Sí, sí.
Polet, si et sembla, ho deixem aquí perquè se'ns acaba el temps. La setmana que ve continuem parlant de com se preparaven aquests camps i també podem parlar una mica de quins eren aquestes feines que feien els nens petits, com se guanyaven uns diners en aquella època, no? I com era, sí, també la seva vida.
Correcte.
Perfecte.
Vinga, adéu.
Doncs gràcies, Polet, gràcies, Judit. Així arribem gairebé a les 6 en punt de la tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No sé si és el fred, potser és el fum, potser el so de campanes, o el soroll de gent, les silueta de breu porcellana, o la seva veu escup promès, es diu que algú ens salvarà. Ens donem la mà tot preparat per obrir l'espectacle. Creus que realment tot va ser cert? Va ser com un miracle. Creus que realment hi ha un ninet o gigantet que ens salvarà?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.